A aquesta hora de la tarda saludem el Josep Lluís Merlos. Bona tarda, com estàs?
Molt bé, home.
Com va anar el Gran Premi?
Molt bé.
Sí, no?
Aviam, podria haver estat més emocionant, perquè aquella caiguda amb el Lorenzo a la segona volta, clar, engegava una mica l'espectacle a rodar molt aviat, no? Però dintre de tot va ser un cap de setmana molt interessant, les curses de Moto3 i de Moto2 van ser molt distretes, i MotoGP, més enllà de la pallissa que els hi va clavar el Marc Márquez, com ja avançàvem, te'n recordes, doncs més enllà d'això, també hi va haver-hi coses interessants, no?, pel darrere, però clar, ostres, que la segona volta es quedin fora de combat el Dovizioso, que va segon al campionat, el Valentino Rossi i el Maverick Viñales, que havia fet uns molt bons entrenaments, i evidentment el Jorge Lorenzo, doncs home, et quedes una mica fotut, no?
De tots, el que semblava, ara fa estona que no ho segueixo, però el que semblava més emprenyat a primera hora era Maverick Viñales.
Sí, perquè va ser el primer que li va tocar el rebre. Aviam, jo vols que et digui la veritat?
Sisplau.
Des de la cursa he vist la imatge diverses vegades.
Sí.
I a mi em sembla que s'està criminalitzant en excés el Jorge Lorenzo. Uh-huh. Perquè al cap i a la fi, això són curses. I aleshores, aquest xicot, és veritat que està una mica en el punt de mira i clar, ostres, ara qualsevol cosa que fa, tothom li diu cul d'olla. Però jo crec que va fer el que havia de fer. Vull dir, que va esgarrar la cursa als altres. No ho va fer mala bava. O sigui, ell va anar a totes, segurament amb un excés d'optimisme, va fer l'estratègia que havia de fer pel tipus de pneumàtic que havia posat, ell se l'havia de jugar a les primeres voltes per no perdre el ritme amb els al davant,
sí.
Li han canviat una mica la moto, i jo, ostres, després ja et dic, m'ho he mirat diverses vegades, he anat parlant amb gent, hi ha hagut gent que m'ha donat la raó i gent que no, però jo penso que són curses, això, aleshores, què ha de fer? No, passi vostè, no, ja m'espero, no, tiri, no, i ara vostè primer. Doncs, ostres, el xaval va fer el que ha de fer, que és competir, que després resulta que va caure, sí. Que en la caiguda es van portar tres companys pel davant, també. Que hi havia mala bava? No. Estic segur que no, perquè el primer que li va saber greu, i el conec molt, va ser amb ell. Immediatament va anar a demanar disculpes, m'entens? Sí. Jo crec que aquí el que se li va a la olla de debò és el Dovizioso.
Què li passa?
Diu, ui, va fer molta punteria. Com si ho hagués fet expressament per anar-lo tirant amb ell. Uf. I per posar-li el camí planer amb el Marc Márquez, m'entens?
Ui, que la teoria
aquest
del Dovizioso complot...
té un problema, perquè és campió mundial de tirar la pedra i amagar la mà. Sempre ho ha fet, tota la vida. Jo crec que no té raó, i que entre professionals això
darrere
no
d'aquest
toca.
Tipus de personatge sempre hi ha un punt de frustració. Dovizioso, no sé si és un frustrat de la seva professió.
No, a veure, home, aquest noi porta ja molts anys competint.
Sí, però hi guanyant molt?
No, ha guanyat.
Igual té una mica de rabieta.
Té el gran títol pendent, m'entens?
Ai, també.
El tenia el Dani Pedrosa, i ningú pot dir que sigui un mal pilot, m'entens?
No.
Això està clar, no? Ell ha guanyat títols en altres categories, però la cilindrada gran se li ha escapat. Per mi és un bon pilot. No és un pilot extraordinari, no és allò un fora de sèrie. Jo no el tindria a l'àlbum de cromos. Però ho fa bé, això és inqüestionable.
Doncs molt bé, felicitats.
El que passa que ara, tal com han anat les coses al Márquez, abans d'anar-se'n de vacances ja serà campió del món, perquè clar, Mugello va fer segon i a Barcelona va fer primer. Dues pistes que en teoria...
No són les seves.
No, havien de beneficiar les Ducati, i ara venen Assen l'altre cap de setmana i després vindrà Sachsenring, Alemanya, que són dos circuits on la Ducati té poca cosa a dir. A veure què passa, però jo crec que ho té tan bé.
Doncs ens alegrem per ell, tu.
Sembla que sí.
Escolta, parlem d'una altra cosa. Deixem les motos a banda i parlem de cotxes, però d'una manera d'anar amb cotxe que sigui el màxim beneficiós per a tothom, fins i tot pel planeta, i per gastar menys, per consumir menys...
Cotxe, bici i moto,
Sí, en general,
també,
qualsevol també. Vehicle que no ens obligui tant a tenir-ne un de sol, a gastar tantíssim, a anar sols, a contaminar, etc. Estem parlant del sharing. La moto sharing, la bici sharing i el cotxe sharing.
Uh-huh.
Jo no sé com està el tema, però empreses n'hi ha. De motos aquí a Barcelona n'hi ha com a mínim 3 o 4.
De motos.
Imagina't,
de motos. De cotxe això no acaba d'arrencar, després explicarem per què.
De cotxes ara mateix n'hi ha una de potent, i de bicicletes, ja, a part del bicing, hi ha un parell de marques que també ofereixen.
Tu fas servir, no? Tu costumes a fer servir vehicle compartit, no?
Bici sharing, moto sharing molt,
sí.
I cotxe sharing també, perquè no tinc cotxe ara.
Mira, hi ha una dada que per mi és demolidora. La setmana passada el RAC va presentar un estudi que és en el que ens basarem amb aquesta explicació, sobretot, és el primer estudi seriós que s'ha fet sobre vehicle compartit, no? Però jo he tret altres dades d'altres llocs i n'hi ha una que per mi és flipant, no? Que és la dada que més m'ha sorprès, allò recollint informacions per aquest espai i per altres, no? I que diu el següent, aquesta dada, el 96% del temps de la vida d'un cotxe particular està aturat. O sigui, el 96%. Només durant un 4% de la vida d'un cotxe aquest vehicle està en funcionament. I fixa't quina altra animalada. El règim d'ocupació. Quan està en marxa, la mitjana d'usuaris d'aquest vehicle és d'un 1,2. Per tant, això vol dir que és una bestiesa que tinguem el cotxe per tenir-lo aturat. Que fórmules com aquesta del vehicle compartit tenen molt sentit. Una altra dada que he trobat també fora de l'estudi del RAC. Diuen que per cada vehicle compartit que hi ha en acció, que tenim circulant, 15 vehicles de propietat privada no existeixen. Si tenim en compte que el 40% de la contaminació que tenim a les ciutats es produeixen pel transport, per la mobilitat, home, doncs aquesta és una data molt interessant, no? Perquè independentment de l'espai que ocupen els vehicles, que també, evidentment, el que ens ha d'amoïnar per sobre de tot és tenir un aire respirable, que no ens posem malalts a les ciutats per efecte de... A les ciutats hi ha enlloc, evidentment, per efecte d'aquesta contaminació de l'aire, no? Clar, si reduïm la quantitat de vehicles, òbviament aquest 40% encara baixarà més. I fixa't que dic un 40 i no més. Ho dic perquè de vegades criminalitzem el cotxe, la moto, el que sigui, i, aviam, clar que tenen culpa els vehicles d'aquesta contaminació, però no tota la culpa és dels vehicles, eh? 40% és degut a la mobilitat.
96% del cotxe aturat en ciutats com Barcelona em sembla una autèntica borrada. Sí. Jo t'he de dir que personalment, i ara m'ho preguntaves, i ho he explicat alguna vegada també, de sobte me'n vaig adonar que el meu cotxe només el feia servir un cap de setmana de cada tres.
Imagina't.
Perquè per històries de família...
I et sortia molt car, clar.
I dius, val la pena. I ara estic provant de no tenir cotxe. I estic utilitzant, quan necessito cotxe, cotxe sharing d'aquest de llogues per cap de setmana o el que sigui. Tampoc et complica tant la vida, eh?
No, està clar.
Sincerament.
I tot depèn de l'ús que en facis, no? Però, de tota manera, això que estàs explicant, fruit d'una experiència personal i que dius...
Vivint a ciutat,
exacte.
Eh?
Exacte. No,
és diferent.
Això és la mare dels ous.
Si vius a Bellcaire d'Empordà, segurament la realitat és una altra.
Depèn, perquè justament el que promulga el RAC a través d'aquest estudi, una de les coses que diu que s'han de potenciar és la intermodalitat de transport. És a dir, si tu tens possibilitat de venir, si has de venir a ciutat cada dia perquè treballes aquí, i tu t'ho pots combinar, que aquesta és una altra, que tinguis, des del lloc on tu vius, que tinguis una bona combinació. Això és la clau, la mare dels ous.
És que aquest és un problema molt gros
si
en aquest país,
eh? L'oportunitat d'agafar un transport que et vagi bé, que sigui combinable, aleshores no tens més remei que anar amb el teu cotxe particular o amb la teva moto particular. Però si es poden potenciar aquestes intermodalitats, sobretot per aquests últims trams del desplaçament, els últims quilòmetres, la darrera milla, que en diuen ara, que és el terme que es fa servir tècnicament, la possibilitat d'utilitzar un vehicle compartit, doncs cada vegada té més sentit. Digue-li moto, digue-li cotxe, digue-li bicicleta o patinet, perquè aquí encara no tenim gaires patinets compartits, però hi ha ciutats on el patinet compartit doncs és un altre element de mobilitat que hem de tenir.
Ara tu pensa, per exemple, amb algú que viu a Vic i treballa a Barcelona, que és una hora i quart que pot trigar, amb cotxe. Per què ven cotxe aquesta persona?
Perquè probablement no té combinació adequada.
Oh, jo t'ho diré, perquè el tren de Vic és un desastre.
Demà passat vaig a Girona. Vaig a fer una feina a Girona i vaig demà. I anirem tren, perquè em ve molt de gust i perquè Girona és un lloc on s'aparca molt malament, perquè a més vaig ben bé al rovell de l'ou de Girona. Anirem tren. I dijous volia anar a una cosa a Vic que fan a migdia i volia anar-hi des de Girona. Escolta,
no pots.
Amb tren he de sortir a les 9 del matí per arribar a un acte a les 12 del migdia. I si vaig amb un cotxe de línia, que deien abans,
línia,
amb
sí.
Una... Saps què? O sigui, res, és que trigo una hora i quart des de Girona a Vic, que hi ha 50 quilòmetres, i trigo una hora i quart. I després com baixaré de Vic a Barcelona? Sobretot jo, que estic acostumat anar amb la meva moto per tot arreu, m'entens? Però que en aquest cas no me l'enduré per un tema logístic.
No, jo sé que hi ha molta gent de llocs que no són Barcelona que ara mateix us esteu plantejant tot això. És que realment és un drama i no cal anar tan lluny. Gent que viu a Santa Perpètua de Mogoda, que està aquí al costat, és un desastre, i entren tard a Barcelona cada dia a treballar perquè la Renfe no arriba. Això és un problema important.
I perquè el servei de Rodalies és precari i està més dies amb anomalies que no pas amb un funcionament normal. Doncs tot això, oi que sembla tan meridià, que tot això ens ha d'empènyer a fer servir el vehicle compartit? Saps quants habitants a la ciutat de Barcelona han provat l'experiència de compartir un vehicle, sigui bicicleta, sigui moto o sigui cotxe?
No.
Un 10%. Això vol dir que, de moment, la idea és molt bona, la intenció és magnífica, però la realitat es queda molt curta. Hi ha molt poca gent que hagi provat el vehicle compartit actualment.
I això jo crec que és perquè la gent, en general, no li agrada gaire, no?, interactuar...
I perquè no ho coneix, saps?
Però què vols dir? Que no t'agrada pujar a una moto que no és teva perquè et fa cosa posar el cul on l'havia posat un altre, o el cotxe perquè no és el cotxe teu, que té les teves coses. És això, hi ha molt de sentit de la propietat i de la intimitat.
O potser si t'has de posar d'acord amb una altra persona...
És que hi ha moltes fórmules de car sharing, saps? De vehicle compartit.
En una fórmula que seria com el bicing, no?
Sí.
Aquí no hi ha problema.
Mira, hauríem de distingir 5 perfils diferents de vehicle compartit. Això neix del que en deien el carpooling, que més enllà d'un programa de televisió, la gent es pensa que és un programa de televisió, això del carpooling. El carpooling què era? Doncs el carpooling és gent que diu, escolta, jo me'n vaig de Santa Perpètua a Barcelona cada dia. Vols compartir el vehicle amb mi? Escolta, jo anava a la uni així. Jo no tenia carnet de cotxe. No, sí que tenia carnet, però no tenia cotxe. I jo me'n recordo que pujava a la universitat amb el Xavi Bonastre. Anàvem plegats a la universitat i el Xavi posava el seu cotxe, i quan arribàvem a Bellaterra o quan tornàvem a Barcelona, treia una llauna de Coca-Cola plena de monedes de 5 duros i feia clonc, 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 perquè et gratessis la butxaca i l'ajudessis a pagar la benzina. Això era un precursor del carpooling. Això existeix. Però després què tenim? El car sharing pròpiament dit, o el bici sharing, o el moto sharing, és a dir, el vehicle compartit, vehicle que no és de titularitat privada, sinó que pertany a una empresa que té una llicència municipal per funcionar. Tercera mena de vehicle compartit. Doncs els vehicles de transport concertat, els famosos Uber i Cabify, dels quals tant n'hem parlat darrerament, no? Després hi ha fórmules com és el lloguer de cotxes low cost. La gent es pensa que llogar un cotxe no hi ha en una plataforma d'aquesta, sinó un cotxe per un ús privat, és una cosa prohibitiva. Escolta, avui, si t'espaviles mínimament, pots jugar a cotxes per 1 euro al dia. Això hi és.
A mi em fa molta por, això, eh?
Però per què?
Perquè arribes allà, a part de que et claven un seguro a tot risc, que llavors pagues 150,
no,
a vegades també hi ha moltes experiències...
Ho has de lligar abans,
moltes experiències de gent que diu, ai, és que vaig arribar allà i no em van marcar la ratlla aquella que hi havia marcat i després em van cobrar 200 euros. A mi em fa una mica por.
Això sí, s'ha de vigilar,
Okay.
I després hi ha el clàssic tauler d'anuncis de tota la vida, que és això que tots hem vist a l'institut, a la universitat... Tal dia me'n vaig a tal lloc, algú està interessat a compartir despeses amb mi. Hi ha moltes fórmules de vehicle compartit. I hi ha tantes fórmules i tants sistemes i tantes experiències com usuaris, no? I la veritat, amb això, Maria, jo discrepo, perquè si agafes les enquestes aquestes, el gruix de la gent que ho ha provat estan contents. Cada fórmula té les seves queixes. Què reclama la gent del bicing, per exemple? Què no els hi sembla bé? Doncs que segons a quines hores del dia, les bicicletes estan totes a baix i no a dalt. Això ho reclamen. Del motosharing, de què es queixen? Que moltes vegades vas a buscar vehicles i no n'hi ha. Que l'aplicació no funciona bé. Es veu que es penja bastant sovint. I una queixa... que, per exemple, la gent no hi cau i que després s'hi troben el casc. Sabeu que determinades empreses de motosharing deixen un parell de cascos a dintre del forat de la moto o del cofre que portin afegit. Quin problema hi ha? Bueno, els que tenim el cap gros, això ens pot complicar la vida, perquè, clar, de vegades el tamany, la mida del casc que et donen no et va bé, perquè tens el cap gros i t'han donat un casc petit. Amb un cofre d'aquests, normalment, no acostumen a haver-hi dos cascos grans, ni cap un de gran ni un de mitjà, dos de petits, no? O dos de mitjans. De moment, encara això és un problema que estic segur que ho solucionaran, perquè fa uns anys ni ens ho plantejàvem, compartir una moto, o que arribéssim a la moto i que la poguéssim obrir i posar en marxa amb una aplicació del telèfon, o fins i tot que hi trobéssim el cas. Per tant, tot això anirà millorant. En el cas del cotxe, de què es queixa la gent? De la falta de flexibilitat. Així és com el bicing l'agafem aquí davant i el deixem a la porta ben bé del punt final del nostre recorregut, de la nostra destinació. En el cas dels cotxes de lloguer, com que a Barcelona això no ha quallat, hi havia una gran companyia que era Avantcar, i que va fer fallida, i ara pràcticament doncs queden empreses molt testimonials. En canvi, a Madrid, això del car sharing està funcionant molt i molt bé, i aquí anem molt per darrere de Madrid amb la utilització del cotxe compartit. I per què? Per aquesta falta de flexibilitat. El cotxe no el trobem a la cantonada, no hi ha una appli que ens digui vés aquí a 50 metres que trobaràs un cotxe aparcat. Has d'anar a llocs específics a recollir aquest vehicle i a llocs específics per tornar-lo. I aleshores això et complica. Què passa? I amb aquí sí que et dono la raó. Que hi ha molts usuaris que s'han sentit frustrats, que han dit, escolta'm, saps què? Faré l'experiència del cotxe compartit o de la moto compartida i quan han anat a buscar el vehicle, senzillament no n'hi havia. O l'appli s'havia penjat i no funcionava. Clar, això et genera una frustració que un client decebut, un usuari decebut, després és molt fotut de recuperar-lo, perquè diu, ui, jo no em vull quedar tirat.
Perquè
jo
és molt risc, no? Quan necessites un cotxe...
Ostres, i el necessites ja.
Jo t'he dit una cosa, la meva experiència ara mateix amb la marca de cotxe compartit que hi ha aquí, que és Uveco, Uveco. L'únic que has de fer és planificar-te 2 dies abans. Si planifiques
però hi ha moments, Roger, que això no funciona.
Jo crec que creiem que tenim la vida molt més agitada, però no la tenim tant. Ja. I realment pots planificar més del que et penses a la vida.
Segur.
No tenim una vida tan boja com per dir necessito un cotxe ara per anar a Las Vegas.
És obvi que el cap de setmana te'l pots planificar abans. Però saps quan triomfa la moto compartida? Quan deixa de funcionar el metro. Les hores aquelles de nit, aquell lag, aquell parèntesi que hi ha, que dius, ostres... surto de festa el dijous o el divendres a la nit i resulta que no va al metro i no tinc pasta per agafar un taxi. La moto compartida és la gran solució per molta gent que surt a les nits.
No, i en una ciutat com aquesta, que no fa gaire fred, gairebé mai, dues setmanes a l'any,
la moto està bé.
I la pots agafar on vulguis i deixar on vulguis, i està bé.
Jo que sóc motorista convicte i confés, com sabeu, a les èpoques que he viscut a Madrid, cada vegada he intentat anar amb moto i cada vegada he dit, aneu a fer punyetes, jo no vaig amb moto aquí. Vull dir, primera, et fots de fred. Segona, passes molta por, perquè tota la cultura de convivència amb la moto que tenim a Barcelona, a Madrid no hi és.
No hi és.
A Madrid no hi és. I no ho dic despectivament.
Potser per això els hi triomfa més el car sharing allà, perquè la moto no acaba de ser la...
I perquè, mira, ja que parlem de Madrid, allò, la letra con sangre entra, saps? Què passa? Que a Madrid han estat molt més radicals que nosaltres amb la restricció dels accessos amb vehicles motoritzats al centre de la ciutat.
Això s'acabarà aviat.
L'almendra, que en diuen. Sí, malauradament això s'acabarà aviat. Perquè passarem ara del negre al blanc, ni que sigui per fer mèrits amb el nou consistori. Però s'ha de reconèixer que la Carmena va fer una gran feina en aquest sentit, malgrat que té moltes crítiques.
Com diuen en castellà, és un sinsentido, perquè ara qui des d'Europa li ha de dir a Madrid que no treguin Madrid Central és Arias Cañete.
Imagina't.
Que bo. Sí o no? Boníssim.
Del mateix colla, eh?
Exacte.
Que bo.
Josep Lluís, com sempre, un plaer. Moltíssimes gràcies.
Veiem, eh?